Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els lavabos dels centres educatius sabadellencs no són prou higiènics ni aporten intimitat a les alumnes quan menstruen. Així ho plasma un estudi impulsat per la síndica municipal de Greuges. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El miler d'encastats de 33 centres sabadellencs ho han deixat clar. No és còmode higienitzar-se en aquestes instal·lacions. La síndica Eva Bellan ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
La gran majoria que se sentien molt incòmodes quan tenien la regla en el seu lavabo, que en algunes ocasions un 51% d'aquestes persones han faltat a l'escola pel fet de tenir la regla, no?, i no poder-se higienitzar correctament o per trobar-se malament, i de les que han faltat un 65% també manifestaven que això els va suposar problemes per poder seguir les classes amb normalitat o el curs amb normalitat.
Avellan proposa que reservin lavabos a les alumnes menstruants amb els elements higiènics necessaris.
L'episodi d'arbres caiguts el 31 d'agost passat a la ciutat va ser causat per un tornado.
Segons han confirmat avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya es va registrar una intensitat superior als 138 km per hora. Clara Brusset, responsable de l'àrea de predicció del Meteocat, assegura que l'episodi no va ser aïllat.
Entre Sabadell i Barberà del Vallès van tenir un tornado d'escala F1, que aquest mateix tornado, sembla ser que les ratxes fortes de descàrrega d'aquest nucli convectiu van generar també un esclafit. És a dir, es van donar en aquesta zona, entre Sabadell i Barberà, el tornado, i després aquest esclafit que també va afectar altres poblacions com Cerdanyola, Badia, del Vallès o Sant Cugat. És a dir, van tenir els dos en aquesta zona propera també.
El tornado va afectar 140 arbres de Sabadell, segons el balanç de l'Ajuntament.
I en esports, el Sabadell ha tancat avui la presentació de nous jugadors per aquesta temporada.
L'últim dels 7 actes celebrats per donar a conèixer els fitxatges ha donat el protagonisme a Sergi García i Pau Resta. En total, els arlequinats han signat 20 incorporacions en el mercat d'estiu.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem incidències a Barcelona ciutat. Hi ha congestió a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i trànsit dens a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, de nou tercer dia consecutiu amb la mateixa temperatura. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui dijous gaudim d'una jornada més assolellada, almenys fins a migdia, i això farà que el termòmetre pugui pujar en relació a la temperatura d'ahir dimecres. Valors de temperatura mínima, però que avui eren més baixos, amb un ambient encara força aixafogós, ja que la humitat era força alta. Com dèiem, sol fins a migdia, a partir de llavors creixeran nuvolades molts punts de muntanya del país i esperem ruixats i tempestes a les zones de muntanya. A l'interior del quadrant nord-est, aquests ruixats i tempestes podrien ser fortes i anar acompanyades fins i tot de calamar-se. Altres ruixats podran fer acte de presència a la resta del Pirineu i del Prepirineu i també de manera menys probable a la zona del port. A pensar de la tarda, és possible que algun d'aquests ruixats també arribi en altres punts de l'interior. Demà divendres haurem de parlar de més xàfecs, es podran fer més extensos i intensos. Ja al matí podríem esperar precipitació al vessant nord del Pirineu i algunes tempestes al sector central del litoral. A pensar de les hores, es aniran generalitzant per l'interior del quadrant nord-est i a la resta del sector central del litoral i del prelitoral. Atenció que, com dèiem, algunes d'elles podrien descarregar amb forta intensitat, acumular quantitats abundants de precipitació i anar acompanyades de calamar-se. Demà, temperatura més baixes. Demà bufarà també el mestral i la tramuntana, especialment amb certa intensitat a partir d'últimes hores del dia. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els centres educatius sabadellencs no estan adaptats a les necessitats de les seves alumnes quan menstruen. Així ho corroboren un miler d'encastats en un estudi impulsat per la síndica municipal de Greuges. La majoria de lavabos dels 33 centres educatius analitzats no compleixen amb els requisits higiènics i d'intimitat per fer sentir còmodes les alumnes.
Un 86% dels encastats no ha pogut fer ús dels lavabos perquè estaven bruts i la meitat no ha comptat amb sabó o paperera. A més, un 60% dels encastats van en centres sense lavabos segregats, amb la falta d'intimitat que això suposa. Això és el que han expressat algunes de les participants d'aquest estudi.
En el meu institut m'he trobat que els lavabos són unisex. A vegades no hi ha paper i a dintre el lavabo no hi ha ni paperera ni pica. Per tant, has de sortir a fora per llançar les compreses i no pots netejar la copa.
En el meu institut hi han dos lavabos reformats nous i dos vells. En els nous estan bé, però el que fa falta és sabó per rentar-te les mans o gel hidroalcohòlic i a dintre del lavabo una paperera per si vols tirar una compresa, un tampó o el que sigui, perquè si no et pots sentir una mica incòmode perquè no saps on tirar-lo.
Els lavabos de l'escola industrial són mixtes. No, només hi ha escombraries dintre un lavabo, per tant, si no utilitzes aquell, no pots llançar el tampó o la compresa. La pica està fora del lavabo, per tant, no pots rentar la copa menstrual si la utilitzes. Has d'agafar el paper abans d'entrar.
Els lavabos són unisex. No hi ha pastilles a les portes. Totes les meves amigues s'aguanten i no hi van en tot el dia. Quan em ve la regla em sento poc atesa. O els professors em comprenen, o algun dia han anat a classe de tan mal pels còlics i m'han posat falta.
Per la síndica, cal que les administracions assumeixin la responsabilitat de canviar aquestes xifres.
És un tema personal, però és un tema polític. Ostres, posem-lo sobre de la palestra política, posem una agenda i que algú lideri i que hi hagin canvis, no? Perquè és que, si no, realment estem fent generacions de nenes amb missatges contradictoris de sí, vosaltres podeu, sortiu al carrer, lluiteu pels vostres drets, però alhora la mateixa administració els hi està dient us aguanteu amb el que hi ha perquè realment el vostre cos no és valuós, la vostra cura no és valuosa, no? Llavors jo crec que hem de trencar aquesta dinàmica perquè és que si no al final estem siguent una miqueta hipòcrites.
Per la síndica, la solució a aquesta situació implica reservar lavabos per persones menstruants si no es pot garantir almenys un lavabo on la pica i la paperera estiguin dins d'un mateix espai tancat.
La plataforma Vàlua incorpora tres noves entitats a la seva xarxa sabadellenca: Ningú Sense Sostre, la Fundació Idea i l'Escola d'Educació Especial Xaloc. Les responsables de les tres entitats han posat sobre la taula les necessitats que han detectat que tindran en un futur els seus usuaris. Al programa Al Matí.
Des de Ningú Sense Sostre han demanat un alberg per persones sense accés a un habitatge o bé que es regulin els lloguers perquè una persona sola es pugui independitzar amb un sou mileurista. Rosalia Morera n'és la presidenta.
Per tant, si no hi ha lloguers de 400 euros per una habitació i que siguin pisos més petits, però no donin facilitat ni als joves que estan vivint amb els pares que estan normals, diguéssim, que amb una estabilitat no poden sortir de casa, i menys els sense sostre, que nosaltres hi hem fet un procés d'estar en segona fase en pisos compartits, no poden sortir d'allà, perquè és que és impossible.
Pel que fa a l'escola Xaloc, que cobreix les necessitats educatives especials a infants des de primària als 21 anys, ha subratllat que fan falta centres i sortides professionals pels joves que superen aquesta etapa. Marta Vilardell és la nova directora de l'escola.
Home, ho demanaríem un centre per cada un dels nostres alumnes un cop acaben aquests 21 anys i se'ls acaba l'escolaritat, perquè no estiguin a casa, perquè no hi hagi aquest neguit, sobretot per famílies, que les famílies realment ho passen molt malament quan tenen els seus fills que s'acosta a aquesta edat i no saben, no? La por, el neguit, la incertesa de dir què passarà després.
I des de la Fundació Idea, la presidenta Loli Rodríguez ha exigit a les administracions que vetllin per les condicions laborals dels treballadors de les entitats i que ho facin amb més recursos.
La diferència entre la retribució d'un professional d'una entitat que està exactament igual de qualificat i el que cobra un professional d'un servei públic és abismal. Jo no dic que hagi de ser el mateix, però que no es precaritzi el nostre sector crec que és molt important. Nosaltres no podem treballar més barat.
Les entitats de la plataforma han organitzat el Dia amb Vàlua pel pròxim 21 i 22 d'octubre, amb una jornada plena d'activitats i on es repartiran els premis amb Vàlua.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Un tornado amb una intensitat superior als 138 km per hora va ser el responsable d'arbres caiguts i branques trencades a Sabadell el 31 d'agost passat. Així ho determina un informe del Servei Meteorològic de Catalunya publicat avui. La zona sud de la ciutat i una part de Barberà del Vallès van ser els punts més afectats per aquest fenomen, que és més habitual del que ens pensem. La responsable de l'àrea de predicció del Meteocat, Clara Brusset, n'ha parlat a Ràdio Sabadell.
Inusual no ho és, evidentment som d'una escala diferent del que potser es pugui imaginar algú de més Estats Units, però habitualment ja n'hi ha aquí a la zona també mediterrània. El que sembla més inusual d'aquest cas és la trajectòria, que normalment van més de sud a nord o sud-est cap a nord-oest, i aquest anava de nord-oest cap a la costa, cap al sud-est. És el que seria com més inusual, seguint una mica tot el moviment general que anaven fent aquests xàfecs d'aquest dia.
Què més diu aquest informe? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Dades com, per exemple, que el tornado va tocar terra a prop de l'estació de Sabadell sud de Rodalies pels vols d'un quart de set del vespre i que va avançar en direcció sud-est fins a dissipar-se 5 minuts més tard en travessar l'autopista AP7. A més, es calcula que va afectar una franja de 3,4 quilòmetres de llargada i de 250 metres d'amplada màxima. Però aquest tornado no va ser l'únic fenomen meteorològic destacat al Vallès d'aquell 31 d'agost, sinó que també hi va haver un petit esclafit posterior a la mateixa zona que va provocar alguns danys a Badia, Cerdanyola i també Sant Cugat. Bruceta ha assenyalat quina és la diferència entre un tornado i un esclafit.
El tornado implica rotació, és la imatge típica que tenim tots, malgrat que aquest sembla que no es va veure a la tuba, és a dir, que era el vent arremolinat amb un vòrtex, però sense veure's la com baixa la tuba fins a baix, i un esclafit és com l'aire que es desploma molt ràpidament de nord cap a sud, és com si caigués, i llavors els efectes són diferents. El d'un tornado es veu com, per exemple, els arbres es poden anar inclinant seguint aquesta rotació, en canvi un esclafit és des del punt on baixa aquest aire descendent amb molta força, des d'allà tot divergeix. Llavors els efectes poden ser una mica diferents en aquest sentit.
Pel que fa al balanç de danys del tornado a Sabadell, l'Ajuntament va comptabilitzar prop de 140 arbres afectats, dels quals una vuitantena s'hauran de reposar. També van patir desperfectes algunes voreres de la zona sud de la ciutat.
L'alcaldessa Marta Ferrés demanarà al govern espanyol que modifiqui la llei de contractes del sector públic per evitar que les empreses que es presenten als concursos puguin declinar les adjudicacions de les obres. Ho ha dit en referència al projecte dels Jardins del Sud, que si l'última empresa no accepta fer les obres, el procediment haurà de començar de nou.
S'ha de canviar la llei, és a dir, no pot ser que nosaltres fem bé les coses, que les empreses es presentin i que quan vas adjudicat diguin que no volen acceptar l'obra i que se'n vagin de rossides les empreses i que nosaltres haguem de fer un altre cop tot el procediment. És a dir, és injust pel món local, és injust pels serveis tècnics de l'Ajuntament, és un excés de garantisme que no s'entén.
Ferrés ha fet aquestes declaracions des del barri de Campoamor, on aquest dijous ha anat a visitar unes intervencions que sí que estan en marxa, les de renovació del carrer Goya. S'invertirà més de 500.000 d'euros per renovar el paviment, replantar els arbres que l'han fet malbé i fer els passos de vianants elevats. El veïnat està content, com expressa la presidenta de l'associació de Campoamor, Montserrat Moniente.
Era necessari, inclús per poder caminar per aquesta rambleta, i jo crec que el projecte és molt maco, quedarà la zona molt dignificada i sobretot es respectarà les zones verdes, els passos de peatons, que sigui tot amb un sol nivell, i tot això serà molt agraït per aquesta banda del barri, eh?
Les obres duraran 7 mesos i estaran acabades entre el primer i el segon trimestre de 2023.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els casos de càncer de pulmó segueixen augmentant any rere any. El Taulín ha diagnosticat 190 de nous durant el 2021, una trentena més que els detectats el 2018. Un augment que s'atribueix directament al tabaquisme, que no perd adeptes, i en menor mesura a una millora de la detecció. Laia Vilà és oncòloga del Taulí.
Això bàsicament és conseqüència, no, de la causa principal, no, que és el tabaquisme, i que encara no hi ha unes mesures, no, la prevenció que es pugui fer a nivell de amb mesures antitabaquisme, doncs anem una mica per darrere d'altres països, no, com els Estats Units, en què aquest canvi l'han fet molt abans.
En aquest sentit, Vilar reclama una nova llei antitabac i la destinació de més recursos a l'acompanyament dels pacients que volen deixar de fumar, unes mesures que tindrien un gran impacte.
Només amb l'eliminació de l'hàbit tabàquic es podrien reduir, doncs, 30 de cada 100 casos nous que poguéssim tenir a l'any, no? Per tant, tindria un impacte, no seria un impacte que veuríem molt ràpid, sinó seria al llarg dels anys, però la població en uns anys, no, podríem notar-ho com realment aquesta incidència pot començar a baixar, i no estem nosaltres ni molt menys en aquest punt encara.
Un 70% dels afectats per un càncer de pulmó són homes, sobretot entre 64 i 67 anys. No obstant això, a mesura que l'hàbit de fumar augmenta en les dones, també es registren més casos entre aquest col·lectiu. A més, el càncer de pulmó és un dels que té més mortalitat, sobretot perquè se sol detectar tard. Per això Vila defensa la necessitat d'implantar un cribratge, com ja es fan d'altres càncers.
I no deixem la salut perquè el govern municipal ha traslladat el seu suport a la plataforma SOS Pediatria, que ahir a la tarda es va tornar a mobilitzar en contra del trasllat de la pediatria del Cap Gràcia al Cap Centre. El portaveu adjunt, el regidor Eloi Cortés, insta la Generalitat a garantir la qualitat i la proximitat del servei.
Considerem que l'atenció sanitària, i més tenint en compte que parlem d'infants, ha de garantir la qualitat i també la proximitat, i així ho hem expressat en diferents ocasions, tant públicament com també en reunions amb el CatSalut i l'Institut Català de la Salut, i en aquest sentit doncs, continuarem insistint davant la Generalitat com a administració competent sobre la necessitat de garantir aquesta proximitat en un servei universal i fonamental com és la salut.
El CatSalut i l'ICS van comunicar abans de l'estiu al govern i a la mateixa plataforma la concentració de la pediatria de Gràcia al Cap Centre aquesta tardor.
Avui també és notícia.
Una informació de servei d'última hora. El servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat amb destinació a Plaça Catalunya registra a aquesta hora retards de fins a 6 minuts. La causa és que hi ha una avaria a les instal·lacions de l'estació de Sarrià que afecta tota la línia Vallès. D'altra banda, alumnes de l'Escola d'Arquitectura del Vallès proposaran intervencions en l'espai públic de la ciutat.
Durant el primer quadrimestre d'aquest curs 22-23, un grup de 20 alumnes visiten diferents espais per tal d'entendre el sentit de cada un d'ells i també per presentar propostes d'intervenció. Són el tram ja urbanitzat al Parc del Nord, l'ordenació dels entorns de l'església de Can Uriac, la neutralització de l'inici de l'avinguda d'Estrasburg, la transformació del solar del vapor Turull i les propostes d'intervenció en dos espais de l'àmbit del Ripoll.
I l'Ajuntament ha publicat tot un seguit de recomanacions per evitar la proliferació del mosquit tigre.
Sí, és que les pluges dels últims dies i les que s'esperen pel cap de setmana han provocat que aquesta espècie encara estigui present al nostre entorn. Les recomanacions passen per buidar o netejar els espais on es produeixen petites acumulacions d'aigua o tapar amb una mosquitera els bidons.
En cultura, el Teatre Sant Vicenç està presentant des de fa uns minuts la programació d'aquesta nova temporada. Anem allà per saber l'última hora. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs el Teatre Sant Vicenç podem dir que ja s'ha recuperat de la pandèmia i que recupera aquelles obres de gran format que tant els caracteritza. Concretament parlem de 6 obres que s'estrenaran aquesta temporada. Comencem parlant de musicals, perquè hi haurà el so de la música i el gran showman. Seguidament, en l'apartat de comèdies n'hi haurà 3. El crèdit, Un funeral per morir-se, que és la primera obra en estrenar-se que s'estrena ja la setmana que ve, i també En blanc. I l'última serà així amb toc de més clàssic català, que és Són dues ocells i llops i colometes, sent aquesta última una adaptació de la plaça del Diamant de Rodoreda. Una altra obra especial aquest any seran els Pastorets, perquè aquest any els Pastorets d'aquí del Sant Vicenç celebren el seu 80è aniversari. Així doncs, des d'aquesta entitat, a part de representar l'obra en si, també ja han advertit que aniran presentant diferents actes de commemoració d'aquests Pastorets durant tot el mes de desembre. Com deies, a hores d'ara s'estan presentant aquestes obres aquí al Teatre Sant Vicenç, a la Creu Alta, amb representants de tots els espectacles.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Sabadell per la independència, la secció local de l'ANC, demana als partits independentistes que refacin les confiances per construir una nova estratègia cap a la independència.
La coordinadora de l'entitat considera que el moviment popular està preparat per construir un estat propi. Per això manté que la creació de la república s'ha de fer el 2023. Noemí Zafra, al Cafè de la Ràdio.
Pensem que des del 2010, que hi va haver la gran mobilització amb els primers crits d'independència en multitud, diguéssim, no? Després d'aquella retallada de l'Estatut, estem constantment als carrers. No és que estiguem preparats avui, és que fa molts anys que estem preparats per la independència.
Això sí, considera que abans cal que els partits independentistes tornin a treballar conjuntament per crear un nou full de ruta.
Ara el que han de fer entre els partits principals és refer les confiances i tornar a encaixar l'eix de l'estratègia de com arribar a fer aquest treball i com aconseguir que siguem República Catalana.
Pel que fa a la commemoració del 5è aniversari de l'1 d'octubre, ha emplaçat la ciutadania a participar en l'acte de Barcelona, ja que de moment no s'ha concretat què es farà a Sabadell.
Fora de Sabadell i la comarca.
El baròmetre del 6 del mes de setembre situa de nou el PSOE per davant del PP en intenció de vot. Els socialistes, amb un 29,2%, superarien en 7 dècimes el PP, que en tindria un 28,5%, i revertirien l'avantatge d'1,9 punts que els populars obtenien al baròmetre del juliol.
Darrere seu, Podem, 12,8%, perd 6 dècimes respecte a juliol i retrocedeix, com també ho fa Vox, 10,3%, que perd 1,7 punts en 2 mesos. Ciutadans, 2,8%, en canvi, recupera la cinquena posició sumant 1,1 punts respecte a l'últim baròmetre.
El president de Renfe, Isaias Taboas, qüestiona que el traspàs de Rodalies comporti millores en el servei.
Taboas defensa que Renfe és l'operadora i presta els serveis que té encomanats, de manera que moltes vegades els incidents que ha d'afrontar no tenen a veure amb si ho gestiona l'executiu espanyol o la Generalitat. Així mateix, Taboas ha assegurat que la puntualitat dels trens és superior al 90%, un percentatge que es troba molt per sobre d'altres ciutats d'Europa, com Dublín o Lisboa, entre d'altres.
Una vaga de controladors aeris a França amenaça d'afectar milers de vols que han de passar per sobre el País Gal aquest divendres.
L'aturada serà de 24 hores i està convocada a tot el territori francès des de les 6 del divendres fins a les 6 del dissabte. La Direcció General d'Aviació Civil francesa avisa que el trànsit aeris veurà fortament pertorbat als aeroports de tot el país, on hi haurà, diu, retards significatius. El conflicte laboral ha provocat crítiques de les operadores com ara les de baix cost Ryanair, que reclama a la Unió Europea que prengui mesures immediates per protegir els trajectes que sobrevolen el país.
I un 28% dels espanyols es troben en risc de pobresa o d'exclusió social. Així ho apunten les dades publicades avui per l'Eurostat corresponents al 2021.
L'Estat presenta la tercera pitjor xifra dins la Unió Europea, superat només per Romania amb un 34% i Bulgària amb un 32%, i empatat amb Grècia. Per contra, els percentatges més baixos corresponen a la República Txeca amb un 11%, Eslovènia amb un 13% i Finlàndia amb un 14.
Esports.
El Sabadell ha tancat el capítol de presentacions dels nous jugadors d'aquesta temporada. Les 20 incorporacions s'han hagut de repartir en 7 actes diferents i l'últim ha estat el celebrat avui amb Sergi García i Pau Resta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'escenari escollit avui pels dos jugadors procedents de l'Albacete ha estat Neteges Creu Alta. Tots dos van debutar a la segona meitat a Castàlia i van ser titulars en el triomf contra el Cornellà. En el cas de Pau Resta, el central ha analitzat la competència que li espera amb César Morgado a la posició un cop l'extremeny es recuperi de la lesió.
El César, pues, és el capità, és pues, un gran exemple del vestuari, com dits, com fora, i crec que serà una competència molt bona, molt sana pels dos i juntament amb els altres centrals que hi ha, i crec que això ens farà pues, que cada un doni el seu millor rendiment i benefici a l'equip.
Mentre que Resta ha fitxat per dues temporades, Sergi García s'ha incorporat com ha cedit. L'atacant sabadellenc ha centrat tots els focus d'atenció de la setmana amb el golaç que va marcar diumenge contra el Cornellà. García reconeix que han estat uns dies de moltes emocions per ell.
La veritat que ha sigut uns dies que, bueno, amb molta intensitat. Crec que era un dia important per mi el dia de Cornellà i, bueno, va ser un dia molt bonic i respecte a la importància, crec que treballo dia a dia per fer-ho el millor possible, per ajudar al màxim a l'equip i a partir d'allà veurem si al final seré decisiu, no, o més o menys important, depenent també del míster.
D'altra banda, avui s'ha donat a conèixer la designació arbitral de l'Alcoyano Sabadell de diumenge. Serà el murcià José David Martínez Montalbán, el mateix que l'últim precedent entre els dos equips, que va acabar amb triomf del centre d'esports per 3-0 a la nova Creu Alta. Avui l'equip de Gabri García s'ha exercitat al CAR de Sant Cugat, demà ho farà Olímpia i dissabte última sessió d'entrenament al Temple.
La segona B de futbol sala obre el taló aquest cap de setmana amb Escola Pia i Club Natació Sabadell com a representants de la ciutat. Els nedadors s'estrenen a casa contra el Gasibret Eivissa en un duel de retrobaments.
Cristian Rodríguez i Àlex Llamas, dos jugadors de pesca l'any passat militaven a les files del club, tornen al pavelló del nord amb la samarreta eivissenca. L'ala sabadellenc no amaga que l'illa han construït un projecte que aspira només a pujar.
Nosotros lo sabemos, somos el rival a batir por todos los equipos y... Bueno, tendremos que jugar con esa presión, pero yo creo que hay una plantilla y un staff que es impresionante y si remamos en buena dirección, las cosas van a salir muy bien y va a ser un año bonito.
Dissabte a les 4 arrencarà l'enfrontament. Pel que fa al sistema de competició, els 4 primers es classificaran pel play-off d'ascens. Els 4 primers no filials jugaran l'any que ve la Copa del Rei i els 4 últims descendiran a tercera. Veurem en quina lluita acaba el club, però l'escola Pia apunta en alt. Amb una plantilla continuista, el tècnic Pedro Donoso és clar a l'hora de fixar-se els objectius.
En primer lloc, ser competitius, ¿no? Y después, pues bueno, esperar, pues la verdad es que estamos ilusionados, ¿no? Nosotros nunca miramos para abajo, miramos para arriba y esperemos estar entre los 5 o 6 primeros. ¿No? No sé dónde estaremos, ¿no? Ilusión y ganas tenemos, creo que plantilla también y bueno, igual el que está fuera de todo lo que nos rodea, pues igual no nos ve ahí, ¿no? Nosotros nos vemos con ilusión, con ganas y pensamos que tenemos potencial para estar.
La Pia debutarà a la pista d'un nou vingut a segona B, l'Hirefranc Elche, dissabte a 2:15 de la tarda.
Més lligues que arrenquen aquesta setmana. La Lliga Catalana Masculina d'Handbol inicia un nou curs amb el Creu Alta Sabadell Handbol entre els participants, després del descens consumat des de Primera Nacional.
Recordem que els arlequinats, amb una plantilla molt limitada, no van ser capaços de puntuar en tot l'any, però ara afronten la temporada amb les il·lusions renovades i amb la convicció que les victòries començaran a arribar aviat. Ramon Salmurri serà l'entrenador de l'equip per segon any consecutiu.
L'any passat, diguem-ne que només ens ha de servir d'impuls. D'una banda queda enrere i com més gent quedi millor, però de l'altra també, evidentment, hi ha d'haver aquí un punt de reivindicació personal de tots els que ho vam viure. A ningú li agradaria passar per això, però ara ja, com hem dit al vestidor, queda enrere, comencem una nova lliga amb una categoria diferent, tenim un grup molt nou i amb ganes de reivindicar-nos, de poder treure pit i de que les coses ens vagin millor.
La Lliga es dividirà en dos grups i els 5 últims de cadascun hauran de lluitar a la segona fase per la permanència. En un principi baixaran 5 equips, però hi podria haver més descensos segons les compensacions. El debut del Creu Alta Sabadell serà a la pista del Vilamajor diumenge a les 7 del vespre.
Iker Pajares ha quedat eliminat a l'Obert de França d'esquaix.
Ahir a la nit l'esquaixista del tenis Sabadell va plantar cara, sobretot a la segona màniga, contra el cap de sèrie número 3 del torneig, l'indi Sourav Ghosal. Els pronòstics pros van complir amb un partit de 42 minuts de durada que es va saldar amb la derrota del sabadellenc per 11-4 i 16-14 als quarts de final. Les pròximes cites pel jugador local seran per aquest ordre Egipte, Estats Units i Suïssa.
I en atletisme, Marta Romance disputa dissabte l'europeu de duatló a Biscaya.
Ho farà en categoria sub-23 i amb les expectatives ben altes, després de ser sisena elit al Campionat d'Espanya celebrat a Banyoles. Fa 15 dies també va ser a Portugal amb la Copa d'Europa, on va ser 47a.
I acabem amb el món del motor, perquè el Motor Club Sabadell ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana la 23a edició del Rally de la Llana. Per segon any consecutiu, la cursa tindrà lloc al Ripollès i, de nou, amb èxit d'inscrits.
Un total de 113 pilots, entre els quals els millors especialistes del país de regularitat i diversos equips francesos competiran a la prova. Eduard Forés, vicepresident de l'entitat i responsable del Rally, posa en valor tot l'esforç que han fet per aconseguir-ho.
Després de l'any passat, que ja va tenir una gran atracció al Rally, tant per pilots com per aficionats, doncs aquest any és una mica la demostració de que hem intentat fer la feina ben feta, no? I la inscripció de moment s'ha batut rècords, diguéssim, per aquesta edició, i el mateix esperem pels aficionats, no? Que sigui una gran festa del motor.
S'espera enguany una prova més compacta i dinàmica que altres edicions, amb un total de 320 quilòmetres i trams més llargs. Dissabte se celebrarà aquest Rally de la Llana, puntuable amb coeficient 6 pel Campionat de Catalunya de Rallis de Velocitat i Regularitat.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per 8:15, és moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 15 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.